Ràdio Estel. Són les 11 de la nit.
Cada dia a 11:45 de la nit, Ràdio Estel us ofereix la transmissió de les completes amb els monjos cistercencs de Santa Maria de Solius. Una pregària amb què l'Església tanca el cicle de totes les pregàries que es fan al llarg de la jornada. Les completes, cada dia a 11:45 de la nit a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. La Seu d'Urgell, 105.0.
Bona nit, senyores i senyors. Benvinguts una setmana més a l'Art de la Reflexió. Un programa que fan possible els serveis tècnics de realització i de producció de Ràdio Estel i Ràdio Principat. Els parla Cristina Orduña, però els parla només per presentar-los als convidats d'avui. L'Emili Tena, com sempre, que, com saben, és coach, està molt centrat en el tema de la formació, però també en el tema de l'acompanyament de persones. Emili, molt bona nit, benvingut.
Bona nit, Cristina, bona nit, oients de Ràdio Estel i de l'Art de la Reflexió.
I avui tenim una convidada especial. Algunes vegades la tenim, eh? Tenim aquesta sort.
Molt bona nit. Soc la Imma Granero i soc amiga i companya de l'Emili.
Exacte. Tenim dos coachs, no només un, sinó dos, la qual cosa pot ser altament perillosa per qui ens escolta. I per mi mateixa, perquè potser surto amb algun bony al cap.
No,
en fi,
no.
En fi. Ens disposem avui a parlar d'una qüestió molt interessant, que crec que a vegades és difícil de discernir si existeix o no a la nostra vida. Creiem que estem expectants, oberts el que passarà, però en realitat el que ens passa és que estem plens d'expectatives. Voldríem que passés això, voldríem que passés allò, i anem enfocant constantment allò que volem i creem expectatives que tot sovint no es compleixen. Avui parlem d'això, Emili, de les expectatives i del que significa el concepte expectativa versus el concepte expectació, per exemple?
Efectivament, mirarem per què ens generem a nivell professional i a nivell personal expectatives i mirarem els pros i els contres de les expectatives.
Bé, doncs, què és una expectativa i què és estar expectant? No és el mateix?
A veure, per mi no és el mateix. Primer, l'expectativa, des del punt de vista estrictament del coaching, és una, és un pensament unilateral. No hi ha compromís per part de l'altra part. ¿Vale? En aquest sentit, sí que m'agradaria puntualitzar i donant resposta al títol del programa és les expectatives són bones o dolentes? Pues bueno, com sempre, hi ha matisos. Et diria que si és una expectativa puntual, té els seus temes
positius.
Si és una expectativa, diguem, d'aquelles persones que en l'argot col·loquial diem, és una persona que fabula a coloms. ¿Vale? Llavors estaríem parlant d'unes expectatives negatives. En aquest sentit, o en aquesta direcció, també faríem aquesta distinció en el sentit, si és una expectativa dirigida deliberadament, seria positiva. Sobretot, inclús parlant a nivell professional, amb emprenedors, en empreses, amb persones que tenen nou projectes que enfrontar, aquest grau d'expectativa deliberada i conscient és positiva, perquè fomenta la creativitat, fomenta els reptes importants. De l'altra banda, si és una expectativa natural de la persona, d'aquella persona que fa volar coloms, llavors aquí sí que començaríem a trobar punts negatius. És a dir, podríem observar que potser aquella persona es genera expectatives simplement pel fet que no vol veure la realitat i no vol afrontar-se a la realitat. Perquè vegeu, sobretot, aquests matisos, és a dir, ni és bona ni és dolenta, sinó segons la situació, segons la temporalitat, segons en quin sentit generes aquesta expectativa.
Podríem dir, la Imma Granero ve d'Andorra, ella treballa habitualment a Andorra, no tenim la sort de tenir-la aquí al Principat en català, però la tenim molt a prop. Podríem dir, doncs, Imma, que tot depèn de l'impacte que provoca aquesta expectativa en nosaltres, de com s'articula això en la nostra espera, en la nostra esperança.
Sí, bueno, de fet, quan tu generes expectatives, imagina't una persona doncs, que va fer una entrevista de feina i surt de l'entrevista i diu, bueno, sí, m'ha anat bé, però bueno, no sé què passarà, no? Sí que és... Aquesta persona voldria doncs, que li anés bé i que finalment li donguessin la feina, però està expectant, està a l'espera del que pugui passar. I passi el que passi, serà el millor que li pot passar. Llavors, en canvi, quan tu generes una expectativa superior al resultat que després tu pots tenir, el que et pot generar és frustració, perquè no has assolit el que tu esperaves. Uh-huh. I això és una mica el que parlava l'Emili, no? Si vius l'expectativa una mica des de l'exigència... o des de l'excel·lència. Si la generes des de l'exigència, és quan se't genera doncs, aquesta frustració, aquesta angoixa, ostres, no he aconseguit això que volia, tornes extremadament competitiu, i ets una persona que contínuament estàs buscant en fora allò que potser hauries de buscar dins teu, o senzillament deixes doncs, fluir, que les coses passin quan han de passar i en el moment que toca.
El que passa és que a mi també m'agradaria puntualitzar una cosa, és a dir, hauríem de diferenciar molt clarament les expectatives que fem versus els altres respecte a les expectatives sobre nosaltres. Mm-hmm. Les expectatives sobre nosaltres, sobretot en el coaching, és el que treballem molt, ¿vale? Anem a veure...
Expliqueu-me una miqueta quina diferència hi ha entre una cosa i l'altra, perquè potser clar, no, a mi no em queda gaire clar.
Clar, unes expectatives sobre un mateix, tu ets auto... Diguem, tu ets responsable de les teves pròpies decisions, vale? Et crees unes expectatives amb el qual pots, entre cometes, crear-te un pla d'acció per arribar a aquell objectiu, aquella expectació d'objectius. En canvi, si tens una expectativa vers a una altra persona, és el que entrem aquí. Segurament serà una expectativa unilateral, és a dir, tu projectes sobre una altra persona un objectiu, una cosa, el que sigui. Llavors aquí tu ja et rentes les mans, ¿vale? Fas que l'altre, pressuposes que faci l'altre el que tu creus que ha de fer. Llavors, contestant una miqueta o enllaçant-ho al principi del programa, hem de diferenciar molt clarament les expectatives sobre un mateix respecte a les expectatives que fem amb els companys de feina, amb el marit, amb la dona, amb els fills, amb una tercera persona.
Mm-hmm. Posem un exemple d'això, per exemple.
Sí, jo et posaria un exemple de que doncs, cada un veu la vida com és un mateix, no com els altres són. Llavors tu esperes que els altres...
Això és molt interessant,
clar, Tu esperes que els altres actuïn sota els teus valors i les teves creences. Clar, si tu no deixes espai perquè aquestes persones tinguin la llibertat d'expressar-se com són ells i que passi el que passi, està ben passat perquè és el millor que pot passar en aquell moment, clar, és el que comentava l'Emili, no? Que et generes unes expectatives envers els altres que quan no actuen com tu esperes que actuïn, llavors a tu et genera una frustració. Però és que de qui és el repte? Dels altres o teu?
De qui és el repte?
És d'un mateix. És d'un mateix.
El bo és que darrere de d'aquest segon tipus d'expectatives, les que fem respecte a una tercera persona, aquestes expectatives, al cap i al fi, el que estan fent és projectar, són projeccions nostres cap a aquella tercera persona. Sí. Llavors, dins del món del coaching, això és tremendament interessant quan observem una persona que està projectant o està fent expectatives sobre una tercera persona i realment el que està fent és projectar les seves necessitats. ¿Vale? Sí. Llavors, això ho hem d'agafar, sí. Hem d'estar al tanto i d'agafar-lo i posar-lo sobre la taula.
Per exemple, una persona que està en parella amb una altra persona i la seva parella la decepciona. La decepciona i ens explica que, clar, no fa res del que hauria de fer. Llavors, aquesta persona, la que ens ve a consultar, està plena d'expectatives, de judici, de desencant, de frustració, o realment és que l'altra persona és incapaç de canviar. Ha de canviar l'altra persona?
Bueno, de fet, una pregunta que nosaltres fem en coaching en moments així és què t'està ensenyant de tu que no t'agrada?
Mm-hmm.
És a dir, potser aquesta persona no li ha demanat a l'altra persona què és el que espera d'ell. Potser no han tingut una comunicació fluida. Potser ha esperat que, clar, segons les seves creences, el que diem abans, ha d'actuar envers allò perquè ella estigui contenta, però l'altra persona ha de com et diria, ha de posar endavant la felicitat de la seva parella envers la seva? Com ho lliguem tot això? No sé, Emili, com ho veus?
No, aquí hi ha una frase que la faré en castellà, una pregunta, que pot donar una miqueta de resposta en aquesta pregunta que has fet. És a dir, ¿cómo puede saber el otro que nosotros esperamos algo de él? Perquè generalment no hi ha aquesta interacció, no hi ha aquest compromís. És a dir, no hi ha un compromís marcat, fixat, establert per part de les dues persones. Llavors, quan has dit aquest tema de casolà, ¿vale? Que segurament tothom ha passat algun cop a la vida en aquest sentit de la meva parella m'ha defraudat, ¿vale? Llavors anem a veure aquest grau de defraudació, on hi ha aquest compromís que s'ha trencat que ha generat aquesta decepció.
És a dir, si ho he entès bé, perdoneu-me, el del que es tracta és de ser honest amb un mateix i ser honest amb l'altra persona, però començar, sobretot quan estem programant o estem marcant objectius o estem establint una relació, ser honestos amb nosaltres mateixos, qui som, què volem, com ho volem, no? Abans, perquè si no, sempre estem marcant expectatives, esperem que la resta del món s'adapti a nosaltres, no? I, clar, com diu l'Emili, si no has explicat què necessites de l'altre, perquè no ho saps ni tu mateix, molt probablement l'altre no sap el que esperes tu d'ell, no?
Això, sobretot en el món de la parella, passa sovint. És a dir, creiem que l'altra persona ha de saber les nostres necessitats. I algun cop, quan hem parlat, hem fet programes específics del món de la parella, em sembla que algun cop ho he explicat, és ojo amb aquestes situacions de parella de que, jo és que pensava que la meva parella ja ho hauria de saber.
I això també passa amb el jefe? És a dir,
amb els jefes i amb els empleats.
És a dir, esperem uns dels altres que sàpiguen què han de fer sense articular una paraula? Estic parlant del nostre responsable perquè ja ens coneix i ja hauria de saber com funcionem nosaltres, no? I estic parlant del responsable dels treballadors que ja creu que ells haurien de saber quina és la seva feina perquè queda claríssima, no? Perquè com que ell la té, clara.
Sí, mira, ara fa qüestió d'uns minuts estàvem parlant amb una persona que havia treballat com a director de banca i ens deia això, és curiós com els nois d'ara entren a la banca molt ràpidament, vale? I als 6 mesos els hi venen un bajón. Per què? Perquè s'havien creat unes expectatives d'un lloc de treball que o quan el van contractar no li van especificar molt bé què era, o, per altra part, el noi jove pues, es creia que era un treball pues, de bufar i fer ampolles. Llavors, encara que sembli una tonteria, s'ha de... i això en el món de l'empresa sembla que sigui una pèrdua de temps, per intentar evitar aquest tema d'expectatives unilaterals, és intentar posar-ho tot...
Negro sobre blanco,
vale? Encara que sigui a priori una pèrdua de temps.
Sí. No és una pèrdua de temps per mi. De fet, és comunicar, i moltes vegades el problema que hi ha és que no ens afrontem a el que està passant. Llavors, el que fem és callar, esperem, és l'eterno esperante, no? Llavors, lo interessant és quan tu esperes alguna cosa d'una persona, si veus que aquella persona no ho està captant, doncs perquè tu et penses que li has dit, però potser no li has dit com li hauries d'haver dit, i aquesta persona doncs no ha agafat el missatge, senta't amb ell, pren un cafè, digue-li, mira, escolta'm, veig que estàs fent això i això i això. Hi ha algun motiu pel qual jo desconec que estàs actuant d'aquesta manera? I et pot dir, doncs mira, sí. Li dones l'opció que ell pugui explicar perquè actua d'una manera diferent a la que tu li vas dir al seu dia. O senzillament és que no t'ha entès. Llavors, sí que és important sentar-te doncs, un cop a la setmana, un cop cada 15 dies amb el teu empleat, o inclús si tu tens un dubte amb el teu cap, dir-li, mira, escolti, doncs allò que em va comentar en el seu dia, ho he intentat fer, no m'ha quedat funcionar, potser se m'escapa alguna cosa. Em podria tornar a donar les directrius que possiblement hi ha alguna cosa que no estic fent prou bé. I d'aquesta manera fomentes el que és la comunicació, generes més confiança, el fet de ser honest també doncs, fa que les altres persones et perceguin com algú vulnerable, però vulnerable no és algo dolent, és algo que ets una persona que et pots equivocar com tothom, i precisament les persones que es mostren vulnerables finalment són les que generen més confiança i són, presenten una fortalesa més gran. Mm-hmm. Llavors aquí...
Això sembla que és molt maco, no? Però sí. Gairebé com utòpic, perquè, sí. Per exemple, avui podríem repassar les notícies, no? I veus que hi ha molts titulars de mitjans de comunicació de persones que diuen el contrari del que fan. Què vull dir amb això? Que hi ha com una tendència generalitzada a ser bastant cínic, mm-hmm. I llavors aquesta honestedat, aquesta transparència, aquesta innocència o aquesta vulnerabilitat ens costa molt demostrar-la perquè esperem que d'alguna manera l'altra part sigui prou cínica com per aprofitar la nostra debilitat, no?
Bueno, però de fet es tracta que tu siguis honest amb els altres i amb tu mateix, però que si tu siguis honest no implica que deixis que els altres facin de tu el que vulguin. No, això mm-hmm. tampoc.
Mm-hmm. Imma, una de les coses que treballem molt en el coaching i és un dels grans problemes, no només a nivell empresarial, sinó també a nivell polític, i és el que deia la Cristina, és el gap que es produeix entre el que se dice i el que se llega a fer, d'acord? Mm-hmm. I això és el que després genera aquesta desconfiança.
Clar,
llavors, en el coaching estem constantment verificant que el que se dice... després se hace. Mm-hmm. Malauradament estem acostumats tot el contrari, és bones paraules i després se hacen actos diferents. Mm-hmm. Per això, i aquí ja obro un petit parèntesi, per això hi ha aquesta dissociació amb el món de la política, i avui també venint cap al programa escoltava a un polític de la zona dient és que hi ha una dissociació, o els polítics estan queixant de que hi ha una dissociació entre el que fan ells i la ciutadania. És, pues anem a revisar el perquè d'aquesta dissociació, és a dir, mirem el que has promès i el que has dit respecte a les teves accions. Llavors, des del punt de vista estrictament del coaching, veiem que aquí hi ha un gap brutal.
Parlarem d'aquest gap, si us sembla, perquè a mi em sembla que és interessant tenir en compte ser possibilista, no?, en el moment de crear una expectació o de mantenir-se expectant respecte del que hi ha o crear una expectativa.
Gracias.
Tenía que ocurrirle a mi señora. Ha pasado una semana sin comer ni dormir apenas.
Lo sé. Le he visto en una de sus fiebres artísticas. Ten, trae agua. ¿Quieres?
Sí.
¿Puedes hacer un caldo? Miguel Ángel.
¿Quién es?
¿Puedes verme?
Sí. Puedo verte. Soñé que estaba ciego. No podía. No. Estaba ciego.
Argento, ayúdame a quitarle estos harapos. Tú, que tanto predicas la hermosura y nobleza del cuerpo humano, mira cómo descuidas el tuyo. ¿Sabes una cosa, Miguel Ángel? pestas.
El que estem escoltant ara és un fragment de la pel·lícula El tormento i l'èxtasis, no? Aquest personatge era Miguel Ángel, el famós escultor, no? I, bueno, sentim de fons una mica més aquest fragment. I el volíem escoltar perquè, justament, l'acompanyant de Miguel Ángel li diu: tu que prodigues tant i parles tant de la bellesa, no?, mira com portes el cos, fas pudor, estàs demacrat, no t'has cuidat gens, no? Una cosa és el que diem i una altra cosa és el que fem, i a l'hora de crear expectatives això és... o a l'hora de mantenir-nos en expectació això és important, és a dir, no veiem la realitat de les coses, ni la nostra pròpia posició ni la posició en la que estan els altres? Pregunto. No, ja sé que jo les preguntes les faig per tocar el voraviu, però estic segura que la Imma em pot respondre a això, no?
Bueno, de fet, diuen que per tenir credibilitat i perquè les persones es generin les expectatives cap a tu del que tu realment pots arribar a ser, és que una persona sigui coherent entre el que pensa, el que diu i el que fa. No? Uh-huh. És aquella famosa frase que han comentat també des d'un programa de Gandhi, no?, que deia: vigila amb els teus pensaments, perquè finalment això, pues, esdevindran actes, esdevindran rutines i finalment serà la teva manera de viure, no? Doncs clar, si nosaltres el que estem fent és precisament trencar amb el que pensem, el que diem i el que fem, les expectatives que generen de nosaltres són totalment... no tenen res a veure amb el que són realment nosaltres, i això pot generar, doncs, insatisfaccions per part d'altres persones. Llavors, aquí sí que nosaltres som responsables d'actuar en base als nostres valors i la nostra manera de ser, sense por que diguin els altres, perquè al final els altres, vulguis o no, si han de mal parlar, sempre hi haurà algú que et jutgi, sempre, perquè sempre hi ha el típic, doncs, que t'està assenyalant amb el dit, però l'important és que tu estiguis a gust amb tu mateix. Per tant, ser coherent amb el que penses, dius i fas, per mi seria la fórmula.
Molt interessant aquesta manera d'enfocar-ho.
Jo, Cristina, ara que ja estem acabant el programa, m'agradaria reforçar la idea de la part positiva de les expectatives, com hem dit al principi del programa, perquè ens hem
centrat en la part més negativa.
No? Llavors, hem dit al principi, és, no, les expectatives, si són deliberades, si són cap a un mateix, si són controlades en el temps, són positives. Imaginem el tema de les expectatives per un empresari, un emprenedor o un treballador. Expectatives seria un equivalent a el que seria, pues, una visualització, és a dir, portar aquella persona cap al futur, i a partir d'aquí podem fer tècniques com el mètode Merlin per visualitzar-lo en el futur. Aquest tipus d'expectatives sobre un mateix, sobre el mateix treball, vale, són positives, vale? Llavors no quedem-nos només amb la part negativa, sinó també amb la part positiva. És aquest concepte d'expectativa com sinònim de preimaginació del teu estat ideal a nivell laboral o a nivell professional. Vale? És a dir, que les expectatives són bones sempre i quan siguin acotades en el temps i deliberadament. Vale? Igual que l'optimisme desenfrenat.
Però què seria una expectativa... òptima.
Va, no, és a dir, en el sentit...
Per exemple, jo tinc una empresa o jo sóc un empresari o jo sóc un treballador. Quina és una expectativa que pot generar elements positius?
Una expectativa positiva deliberada seria, per exemple, l'any que ve hem de facturar un 10% més, ¿vale? Tu no pots anar a una empresa i dir: no, l'any que ve facturarem un 5% menys. Tu has d'anar sempre amb unes expectatives positives. Després, si es compleixen o no es compleixen, ja és un tema de... que això seria ja un tema d'un segon programa, de parlar de la voluntat, vale? De com generar una voluntat per arribar a aquests objectius, però sí que cert positivisme. Me'n recordo un cop que vam fer un programa sobre temes de les persones positives, de l'optimisme, i me'n recordo que vaig dir, i repeteixo, és: l'optimisme és bo sempre i quan sigui deliberat i conscient. És a dir, és... com en aquest cas que m'has preguntat, és un empresari sempre... Empresari ha de ser sinònim de persona optimista, deliberada, conscientment. ¿vale? No optimisme, no l'optimista per naturalesa, sinó és optimista estratègic. No sé, m'agrada...
Potser aquest matís m'agrada més.
Optimista estratègic.
Perquè si no sempre hi ha el perill, com deia abans la Imma, i heu comentat al principi, no?, de sentir-se doncs, una mica decebut als resultats. Perquè si no arribes a aquest 10%, doncs és que ho has fet malament, no? Bé, potser això ho podem matitzar, no? Si us sembla, ens veiem després de la Setmana Santa, que passeu uns dies de reflexió, de vacances, en tot cas de canvi, i que la Pasqua sigui molt bona fins després d'aquesta Pasqua.
Fins després, que vagi molt bé.
Adéu.
Ràdio Estel. I feel it in my fingers, I feel it in my toes. Love is all around me, and so the it's everywhere I go. Oh, yes, it is. So if you really love me, come on and let it show. Oh. You know I love you, I always will. My mind's lit up by the way that I feel. There's no beginning, there'll be no end, 'cause all my love you can depend. I see as I lay on my bed, I kinda get to thinking of all the things you said. Oh, yes, I did. You give your promise to me, and I give mine to you. I need someone beside me in everything.